Una us parla Anna Gasol. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, suspenen la seva agenda pública després de la crisi per la qüestió de confiança al president. Aragonès ha cancel·lat els actes previstos a la Catalunya Central i mantindrà diverses reunions a Palau. La nostra companya, Mont Carvajal, és al Palau de la Generalitat. Bon dia. Bon dia, Mont.
Bon dia, president Pere Aragonès i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, estan reunits amb el seu equip de confiança a Palau per estudiar què fer amb els socis de Junts per Catalunya que volen sotmetre el president a una qüestió de confiança. Presidència entén que el fet de proposar-ho demostra precisament desconfiança i se senten molt dolguts. El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya, també ha anul·lat els compromisos que tenia avui, segurament per agafar ell mateix la nova crisi. Ahir el president Pere Aragonès ja va respondre a Junts per Catalunya que si havien de prendre una decisió ho fessin amb celeritat i que no se sotmetrà a cap qüestió de confiança, tal com per cert sí que demana també la CUP des d'aquesta mateixa nit. Una opció que el president té és expulsar els socis de govern i governar en minoria buscant suports puntuals amb d'altres grups. A la plaça de Sant Jaume, molts periodistes i poca informació. De moment, silenci a Palau.
Bon dia, Mont, gràcies. I continuem en clau de política, perquè la diputada de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha defensat davant del Suprem que no va respondre les preguntes a Vox en el judici de l'1 d'octubre perquè atentava contra els seus principis. Recordem que aquest matí se la jutjava per desobediència greu a l'autoritat judicial. La Fiscalia li demana una pena de 4 mesos de presó i inhabilitació. I la defensa, per la seva banda, demana que se l'absolgui. Antonio Baños, exdiputat de la CUP, serà jutjat dijous pel mateix. Orgull a Calonge i Sant Antoni al Baix Empordà perquè han estat reconeguts com a millor poble cultural de l'any en la primera edició de la gala, celebrada a Manresa i organitzada pel grup editorial Premsa Ibèrica. Televisió Costa Brava, Maria Pagès.
Amb només 11.000 habitants conviuen 7 llibreries al Centre Històric de Calonge. El projecte Poble de Llibres, que es va implementar per primer cop de forma estable a Catalunya aquest desembre, ha estat un dels motius principals per rebre el guardó. Tot i això, el municipi amaga una gran oferta cultural, tal com afirma el seu batlle Jordi Soler.
Poble de Llibres, les exposicions culturals que hem fet, totes les conferències que fem periòdicament a Calonge i a Sant Antoni en tema de cultura, la Germandat Mundet, l'Ateneu i Colònico, que també hi col·laboren d'una manera molt, molt directa i molt concreta, i que jo els hi vull agrair també totes aquestes accions que fan per la cultura. I, per tant, som un poble amb un bagatge cultural, diguem-ne, potent i sòlid.
Després de rebre el distintiu, Jordi Soler ha assegurat que el reconeixement el servirà com un estímul per continuar impulsant projectes culturals al municipi.
I continuem amb la cultura, perquè Girona prepara una nova edició dels concerts a cegues. Són actuacions sorpresa a 8 espais emblemàtics de la ciutat, com els banys àrabs o el claustre de la catedral. Pujaran a l'escenari artistes emergents i consolidats d'arreu de Catalunya. Les entrades ja són a la venda. I en esports, avui arrenca la Lliga ACB de bàsquet i ho fa a Fontajau. Més d'una dècada després, la categoria d'or masculina del bàsquet estatal torna a Girona i ho fa amb un plat fort. El bàsquet Girona rep el Real Madrid a les 9 de la nit. I pel que fa al temps, Protecció Civil alerta que es preveuen pluges intenses de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de Girona a partir d'avui al migdia i fins al vespre.
Notícies en xarxa.
Dimecres 28 de setembre de 2022, benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 28 de setembre, avui com no podia ser d'una altra manera, parlarem molt de bàsquet i del retorn històric de la Lliga ACB a Fontajau, a Girona, i ho fa amb un partit d'alta volada, un bàsquet Girona-Reial Madrid. El nou projecte dirigit per Aito García Reneses i amb el lideratge a la pista del president propietari i jugador Marc Gasol rep per començar el vigent campió de Lliga i també vigent campió, recordem, el cap de setmana passat de la Supercopa d'Espanya, guanyant a la final el Barça, la pròrroga al Reial Madrid, que tot i que arriben baixes, torna a ser candidat a tot. Avui farem la prèvia d'aquest partit, també per parlarem de Manresa, que s'estrena demà, i de Barça i Penya, que jugaran divendres. Repassarem la tornada a la competició de la primera divisió masculina de futbol i les conseqüències de l'aturada de seleccions, principalment per al Barça, waterpolo, motor, futbol sala i molt més. Tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça confirma la lesió d'Héctor Bellerín, que serà baixa dissabte contra el Mallorca.
El lateral català se suma a les baixes que té Xavi per encarar un atapeït tram de calendari amb 12 partits en els propers 40 dies. Bellerín, segons ha confirmat el club, té una lesió al soli de la cama esquerra i es preveu una baixa d'unes 3 setmanes.
Per tant, Héctor Bellerín no jugarà el doble enfrontament contra l'Inter de Milà de Champions i és seriós dubte també per al clàssic contra el Madrid el dia 16 d'octubre, diumenge 16 a 16:15, recordem, on tampoc no hi serà Ronald Araujo.
El Barça ha comunicat que el central uruguaià, que es va lesionar a l'adductor amb la seva selecció, ha estat operat amb èxit aquest matí a Finlàndia. Araujo estarà entre 2 i 3 mesos de baixa.
Veurem com se les manega Xavi Hernández primer per al partit d'aquest dissabte a Mallorca, amb les baixes confirmades d'Araujo, Bellerín, Koundé, Memphis i De Jong, i els problemes físics que també encara arrossegava dels últims partits, també musculars, Sergi Roberto. Ja s'ha acabat l'última aturada per compromisos de seleccions abans del Mundial.
La selecció espanyola, amb 6 jugadors del Barça i 4 catalans, va superar ahir a Portugal per 0-1 i va certificar el bitllet per a la seva segona Final Four consecutiva de la Nations League. Ferran Torres va ser titular i també van jugar Sergio Busquets, Pedri i Gavi, que van sortir a la segona meitat. Eric García va ser un dels descartats i Jordi Alba i el porter català del Brentford, David Raya, no van jugar cap minut.
També en futbol, el Levante Las Planas supera còmodament Ronda a la Copa de la Reina.
El conjunt de Sant Joan d'Espí va guanyar ahir 0-4 al Real Unión de Tenerife en el partit pendent dels 16ens de final de la Copa de la Reina, que es va suspendre fa 2 setmanes per la vaga del col·lectiu arbitral. A banda de les del Baix Llobregat i el vigent campió, el Barça, segueixen vius a la Copa de la Reina, l'Espanyol i l'Europa.
Són 4 equips catalans, per tant, que segueixen a la Copa de la Reina de futbol. I un últim punt de futbol, tornant a la categoria masculina, el Terrassa disputa avui els 16ens de final de la Copa Federació.
L'equip agarenc s'enfronta en una eliminatòria a partit únic contra el Litaroa Huarte Navarrés, aquesta tarda a partir de les 7. El conjunt de Jordi López vol capgirar amb aquesta competició la mala dinàmica d'aquest inici de temporada en què encara no ha aconseguit guanyar cap partit del grup 3 de la segona federació.
En bàsquet, avui arrenca, ho dèiem a l'inici, la Lliga ACB i ho fa amb un partidàs a Fontejau.
Després de 14 anys, torna el bàsquet d'èlit a Girona per obrir la primera jornada de Lliga. El nou bàsquet Girona, dirigit per Aito García Reneses i amb el propietari i president Marc Gasol també a la pista com a jugador, rep a les 9 de la nit el vigent campió de Lliga i també campió de la Supercopa Espanyola, el cap de setmana passat, el Real Madrid.
Demà serà el torn del Baxi Manresa i divendres jugaran el Barça i la Penya.
Els manresans rebran demà el Lenovo Tenerife al Nou Congost a 10:15 de la nit. I divendres, a la mateixa hora, la Penya s'estrenarà a casa contra el Surne Bilbao Bàsquet i el Barça jugarà a la pista del Gran Canària.
Això pel que fa a la Lliga CB, avui en parlarem, però ahir també es va presentar a Madrid la Lliga Femenina amb 3 equips catalans.
A la presentació hi van assistir representants d'aquests 3 equips, Maria Araujo, de l'Espart Unigirona, Laura Penya, del Cadí La Seu, i Marta Canella, del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. També hi havia Laia Palau, una de les 4 llegendes que van apadrinar l'acte celebrat a la Seu d'Endesa. Els 3 equips disputen divendres i diumenge la Lliga Catalana Femenina a Fontejau, i dimecres de la setmana que ve comença la Lliga amb un Univalència, un Cedis Juaristi i un Leganés Barça Sant Feliuenc.
En waterpolo ja coneixem els primers semifinalistes de la Copa Catalunya masculina i femenina.
En categoria masculina, el Centre Natació Mataró, que va superar 15-13 ahir a la tornada dels quarts al Club Natació Sant Andreu, ja és a semifinals on s'enfrontarà el guanyador del Mediterrani Barceloneta. A l'altra banda del quadre, el Sabadell va fer bons els pronòstics guanyant per un contundent 20-8 al Catalunya i disputaran l'altra semifinal aquest cap de setmana contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Rubí i el Terrassa, que es juga avui a 9:15 a Can Rosés.
I pel que fa a la competició masculina, ja tenim un semifinalista, el Club Esportiu Mediterrani.
El conjunt barceloní va superar ahir els penals 21-20 al Terrassa en una eliminatòria molt igualada, que venia d'un empat a 10 de l'anada. El Mediterrani s'enfrontarà a les semifinals d'aquesta Copa Catalunya al guanyador del Mataró Barceloneta. Un Barceloneta que ahir va ser homenatjat pel port pel Port de Barcelona pels èxits aconseguits la temporada passada. A l'altra banda del quadre, avui s'enfronten Sabadell i Sant Andreu a les 9 de la nit amb avantatge de 6 gols de l'anada per a les vallesanes i demà es jugaran l'altra plaça per a les semifinals, el CNB, el Club Natació Barcelona i el Catalunya. Els cenevistes van guanyar 11-6 l'anada.
Això pel que fa al waterpolo i un últim punt en futbol sala, el Mataró Futsal va complir i va passar ronda a la Copa del Rei.
El conjunt mataroní es va desfer per un contundent 1-8 del Urbanitzacions Grupo Osa de Mallorca, un rival d'una categoria inferior i ja és a la tercera ronda de la competició del CAO.
Dimecres 28 de setembre comencem parlant de bàsquet. Avui comença la Lliga CB amb un partidàs a les 9 de la nit a Fontejau. Torna el bàsquet d'elit, la Lliga CB, en aquest cas, de quina manera, amb el bàsquet Girona-Real Madrid. Recordem que l'Esperoni Girona ja fa anys que està i competeix, de fet, molt bé, és un dels favorits a la Lliga femenina. Com dèiem, avui, a les 9 de la nit, bàsquet Girona-Real Madrid, el conjunt gironí que rep el vigent campió de Lliga i també de la Supercopa Espanyola aquest passat cap de setmana, després de guanyar, recordem, el Barça a la final, a la pròrroga. El conjunt que entrena Aito García és un altre vell conegut que torna a la CB amb 75 anys, 76 en farà al desembre. Arriba molta il·lusió de fer un molt bon paper. Una Ito que a la roda de premsa prèvia prometia esforç i ambició, tot i que també reconeixia que se li ha de tenir respecte al Madrid, que és el favorit.
El esfuerzo a veces se ve en el resultado y a veces no se ve. Pero, por otra parte, también que sepamos que no siempre los favoritos ganan, ni que sea el Madrid, ni que seamos nosotros. Quiere decir que a veces que podremos ser quizá favoritos, pues es posible que perdamos también. Entonces cuenta que hay que ir con la máxima ambición, pero al mismo tiempo el máximo respeto.
Això sí, el tècnic avisava a l'afició que el retorn a la seva després de 14 anys no seria fàcil.
Yo creo que la gente debe ser consciente de que después de 14 años sin estar en la CB y con la mayoría de los jugadores que no han jugado nunca a este nivel de competición, pues no es lo mismo que si fuésemos el Madrid o el Barça. Entonces estoy convencido que eso lo van a aceptar bien y van a estar al lado del equipo en cualquier circunstancia, que siempre y cuando pues el equipo esté luchando al máximo.
El bàsquet Girona, que arriba amb pràcticament tota la plantilla disponible, amb Marc Gasol, el propietari, president i jugador, però sense Jaume Sorolla, que encara no s'ha entrenat pels seus problemes físics. Veurem si arriba el Pato Garino, que porta un temps sense competir. Es va haver de tornar abans d'hora de la convocatòria amb la seva selecció per jugar a la Copa Amèrica i encara ha d'arribar algun nou fitxatge a la posició de 4. Pel que fa al Madrid, són baixa, a més de l'OC, Navalde, Williams, Goss, Anthony Randolph, Adam Hanga, lesionat, recordem, a les semifinals de la Supercopa contra el Betis, i Rudi Fernández, que també va caure a la final, en aquest cas contra el Barça, amb una lesió al canell. El partit d'avui, per cert, també servirà per homenatjar Albert Sàbat, el capità de l'ascens, ara ajudant d'Aito García Reneses a la banqueta, que va arribar al club a l'Ep Plata i es retira sent ACB. S'espera un pavelló de Fontejau ple, per tant, per veure aquesta estrena del bàsquet Girona a la Lliga Endesa, rebent, com dèiem, a tot un Real Madrid. Demà serà el torn del Baxi Manresa, que rep el Lenovo Tenerife el 9 Congost a 2:15, i divendres el Barça visita la pista del Gran Canària, i el Joventut rebrà també divendres al Bilbao Bàsquet, un Joventut de Badalona que es va presentar ahir fent les fotografies oficials amb la nova plantilla just abans del retorn a la competició. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut va fer ahir l'habitual Media Day, el dia d'atenció als mitjans de comunicació, que tradicionalment serveix de prèvia a l'inici de la Lliga CB. El missatge dels verdinegres per aquesta temporada és unànime. Volen, com a mínim, igualar el bon paper del curs passat. En la plantilla verdinegra hi ha màxim optimisme i ambició col·lectiva. Això és el que es desprèn a l'Olímpic aquests dies abans del debut contra el Bilbao de divendres. Els verdinegres no han tret bons resultats a la pretemporada, però no han pogut comptar ni amb Parra ni amb Howard, dues peces que han de ser clau. El tècnic de la penya, Carles Duran, considera que els moviments que ha fet l'equip aquest estiu han estat excel·lents i està satisfet de la plantilla que té, sobretot perquè s'ha mantingut la base.
El que sí que és cert és que estem contents amb el grup que tenim, i estem encara en un procés de construcció. Per exemple, el William encara no ha pogut participar, però sí que crec que tenim molt bons membres i sobretot tenim un grup que l'hem mantingut, que jo amb això doncs he volgut ser molt pesat i jo crec que és molt positiu perquè és un grup que ha competit molt bé.
Durant tampoc defuig de la pressió que suposa venir d'acabar tercers de l'ACB la temporada passada, només superats per Madrid i Barça.
Jo crec que més que un esglaó més és mantenir-nos. No? Jo crec que ara ja fa 2 anys que hem aconseguit que el Joventut estigui en el grup d'equips importants i ens hem de mantenir. Que farem semifinal, final o quart de final? Bueno, això després dependrà de com arribem en aquell moment, però lògicament el Joventut està entre els equips grans i per història i sobretot per bàsquet.
D'altra banda, William Howard va fer ahir els primers exercicis físics, tot i que encara no ha entrenat amb el grup. La seva participació divendres en el debut és més que complicada.
Gràcies, Ferran. Ho seguirem, això pel que fa a la CB, a la màxima competició estatal masculina, però és que a la Lliga Femenina aquest any tindrem 3 equips catalans, l'Esperon i Girona, el Cadí la Seu i el recent ascendit del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc, una Lliga Femenina que es va presentar ahir a Madrid amb representants d'aquests 3 equips catalans. Això pel que fa al bàsquet, en futbol, ja s'han acabat els últims compromisos de seleccions abans del Mundial de Qatar del novembre i del desembre. Ahir a la selecció espanyola amb 3 catalans i 5 jugadors del Barça, després que Luis Enrique descartés el central de Martorell, Eric García, abans del partit, va guanyar 1-0 a Portugal amb gol de Morata i es va garantir el bitllet per a la final a 4, per a la Final Four de la Nations League. El davanter de Madrid, com dèiem, Álvaro Morata, va marcar el gol de la victòria a 5 minuts del final, després d'un partit ensupit que van canviar els 3 migcampistes del Barça, Sergio Busquets, Pedri i Gavi, que van entrar a la segona meitat. El seleccionador Luis Enrique treia pit després de la victòria i la classificació per a la fase final d'aquesta Nations League.
La verdad es que es una alegría muy grande, sobre todo para nuestra gente, para los que están en casa sufriendo y que tienen muchas ganas de disfrutar con la selección, para todo el público o toda la afición de Zaragoza que no le pudimos dedicar una victoria y, bueno, ya estamos en otra Final Four, la segunda consecutiva y creo que con Italia, que va a repetir también, no ha habido ninguna otra selección de las potentes que haga 2 Final Four seguidas.
Només Ferran Torres, com a jugador del Barça, va ser titular ahir amb la selecció espanyola. També van jugar, per cert, Rafinha i d'altres jugadors de la selecció. Per sort, no hi va haver més lesionats. Aquest cap de setmana, per tant, torna a la primera divisió masculina i el Barça haurà de jugar dissabte al camp del Mallorca sense Araujo, que ha estat intervingut aquest matí satisfactòriament, segons ha informat el club a Finlàndia, de la lesió a l'adductor. Tampoc no hi seran Koundé, Memphis, De Jong i Bellerín, que també es va lesionar ahir a l'entrenament al sòlid de la cama esquerra, segons ha confirmat aquest mateix matí el club. Probablement estarà, segons les primeres informacions, 3 setmanes de baixa. Per tant, no jugarà contra el doble enfrontament contra l'Inter de Milà. Veurem si arriba al clàssic del 16 d'octubre contra el Real Madrid de la Lliga, diumenge 16 d'octubre a 16:45. Veurem si Xavi, per tant, pot anar recuperant efectius per a l'etapa i calendari fins a l'inici del Mundial, en què el Barça jugarà 12 partits en 40 dies. Pel que fa als altres catalans de la primera masculina, l'Espanyol, avui ja ha arribat Martin Braithwaite, que recordem va jugar amb la selecció danesa, amb Dinamarca, rep a l'RC Stadium al València diumenge a 14:00 i també diumenge a 6:45 de la tarda a Montilivi jugarà el Girona contra la Reial Societat. Per cert, en categoria femenina, un apunt, el Levante Les Planes va superar ahir amb comoditat per 0-4 al Real Unión de Tenerife per passar ronda a la Copa de la Reina. Les de Sant Joan d'Espí van haver de recuperar ahir el partit que s'havia jugat fa 2 setmanes i es va suspendre per la vaga de les àrbitres. Els gols d'ahir els van fer Natalie Muth, que en va fer 2, Núria Garrote i Trudy Carter. A banda del Levante Les Planes i l'actual campió de la competició, el Barça, encara no entrat en escena, també seran els 8ens de final d'aquesta competició. 2 equips catalans més, l'Espanyol i l'Europa, que van superar en els 700 de final les seves eliminatòries. I un últim punt de futbol, tornant a la categoria masculina, avui el Terrassa jugarà els 700 de final de la Copa Federació a partit únic al camp de l'Itaroa Huerta Navarrés a les 7 de la tarda. La prèvia des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club juga aquesta nit al camp del Club Deportivo Itaroa Huerta als 700 de final de la Copa Federació. L'equip de Jordi López, després d'un inici de temporada decepcionant, sense aconseguir la victòria en les 4 primeres jornades, busca doncs el bitllet per la següent fase, pels 8ens de final, que recordem doncs jugaria el Terrassa a casa, al municipal de Can Anglada, en cas d'aconseguir el bitllet per la següent fase. Un Jordi López que diu que aquest partit és ideal tenint en compte la situació de l'equip.
i crec que aquest partit ens vindrà perfecte. Sincerament, quan vens amb aquest regust, amb aquesta mala sensació, quan abans vingui el partit millor, per poder ràpid capgirar aquesta situació.
Un partit que començarà a les 7 de la tarda i un Terrassa que tindrà baixes importants. No han viatjat ni Fran González per lesió, ni Adri Lladó, Diego i David Jiménez per decisió tècnica.
Parlem ara de waterpolo. Estan en joc els quarts de final de les Copes Catalunya masculina i femenina. A la femenina ja coneixem dos semifinalistes. El Centre Natació Mataró, que va superar 15-13 ahir a la tornada dels quarts al Club Natació Sant Andreu. A l'anada ja havien guanyat les mataronines per 7-5. La crònica des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Centre Natació Mataró s'ha guanyat el dret a ser a una nova final a 4. Ho ha fet eliminant a un Sant Andreu que li ha complicat les coses durant gairebé tota aquesta eliminatòria de quarts de final de Copa Catalunya. Després del 5-7 de l'anada, el centre ha acabat de certificar el passi en un partit de tornada en certs moments ajustat, disputat aquest dimarts a la nit a l'Olímpica del complex esportiu Joan Serra. Un 4-2 inicial amb doblet de Cambrai i igual marcava les diferències, però el Sant Andreu no li perdia la cara al partit. 3-3 en el segon quart i 3-3 en el tercer, arribant en repetides ocasions a situar-se només un gol per sota de l'equip de Dani Ballart. Això sí, mai sense poder empatar el duel, un partit que van acumulant gols d'un costat i l'altre, arribant al 15-13 final. 28 gols en 32 minuts, un duel que ha fet les delícies del públic, però que demostra que a l'equip mataroní encara li queda molta feina per fer en defensa. Aspecte que Dani Ballart voldrà solucionar en breu.
Gràcies, Josep Maria. També és a semifinals el Sabadell, que va guanyar per un contundent 20-8. Va complir els pronòstics contra el Club Natació Catalunya. La sabadellenca es disputarà en la semifinal aquest cap de setmana contra el guanyador del Terrassa, Rubí, que juga aquest vespre a 8:45 a Rubí, a Can Rosés. I les mataronines esperen arribar a l'altra semifinal contra el guanyador de l'enfrontament entre el Club Esportiu Mediterrani i l'Atlètic Barceloneta, després de la victòria del Mediterrani per la mínima 12-11 a l'anada. Demà a 8:45 es jugarà la tornada. I pel que fa a la competició masculina, aquesta Copa Catalunya ja tenim un semifinalista, el Club Esportiu Mediterrani, que va superar ahir els penals per 21-20 al Terrassa, en una eliminatòria molt igualada que venia d'un empat a 10 de l'anada. Ens tornem a Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa queda eliminat als penals davant el Mediterrani en els quarts de final de la Copa Catalunya. El conjunt agarenc i el conjunt del Mediterrani van empatar 10 gols en el partit d'anada. Ahir el partit va acabar amb empat a 11, però a la tanda de penals el conjunt visitant va guanyar per 9-10. El Terrassa ha estat per darrere el marcador pràcticament durant tot el partit, però un parcial de 4-1 en l'últim quart, amb un gol de penal de Ricard Alarcón a falta de 5 segons pel final, ha forçat la tanda de penals. Adrià Delgado, en el darrer llançament, ha fallat i el conjunt agarenc ha quedat fora de la competició i el Mediterrani ha aconseguit el bitllet per la fase final que es disputarà a Montjuïc i a l'espera de rival de l'eliminatòria entre Mataró i Atlètic Barceloneta. Ara el Terrassa ja pensa en el seu pròxim objectiu. És la primera fase de la Eurocup. Recordem que es disputarà del 13 al 16 d'octubre a Eslovènia.
Gràcies, Miqui. Encara tornant a la Copa Catalunya, el Mediterrani que s'enfrontarà a les semifinals d'aquesta Copa Catalunya al guanyador del Mataró, Barceloneta. Un Barceloneta que torna a ser favorit després d'aconseguir la temporada passada totes les competicions estatals. De fet, ahir una delegació del Port de Barcelona amb el seu president Damià Calvet al capdavant van homenatjar el conjunt mariner, no només pels títols i pel cinquè lloc a la Champions masculina, sinó també per l'or amb la selecció espanyola, que té la columna vertebral de la Barceloneta al Mundial de Belgrat, com els bronzes de la superfinal de la Lliga Mundial d'Estrasburg i en l'europeu de Split de Croàcia. I tornant a la Copa Catalunya, a l'altra banda del quadre, avui s'enfronten Sabadell i Sant Andreu a les 9 de la nit amb avantatge de 6 gols a l'anada pels vallesans, i demà jugaran l'altra plaça a les semifinals el CNB, el Club de Natació Barcelona i el Catalunya. Els sanavistes van guanyar 11-6 a l'anada. I un últim punt abans d'acabar en motor, ho explicàvem dilluns. Marc Márquez torna a somriure després de tornar a competir amb els de dalt al Japó, al Gran Premi de MotoGP el cap de setmana passat, i tot i que es rebaixa la pressió i les expectatives pel que queda de Mundial, arriba a Tailàndia aquest cap de setmana que ve amb ganes de continuar millorant i recuperant-se sobre la moto. Ho a Ull de Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i evidenciar que havia acabat el Gran Premi de Japó amb el braç cansat, però sense dolor, Marc Márquez va poder somriure de nou en terres asiàtiques després de finalitzar una carrera i quedant finalment quart classificat. Després de tornar a tenir bones sensacions en clau competitiva damunt la moto, Márquez va deixar clar de zone que el seu objectiu és molt clar, seguir acumulant quilòmetres que potenciïn la recuperació del seu húmer dret.
A nivell personal, seguir acumulant quilòmetres, seguir provant coses per a la moto, perquè és un deporte que no depèn solo del piloto, sinó que també hi ha una moto, hay un equipo, pero bueno, los puntos débiles de la moto siguen los mismos que principio de temporada y los mismos que tienen los otros pilotos Honda. Vendrán circuitos que se volverán a notar, tenemos que tener paciencia allí, saberlo entender, pero seguir insistiendo es la clave para llegar a donde queremos.
I ho faran un gran premi, el de Tailàndia, on el pilot de Cervera ha guanyat les dues i úniques proves de MotoGP que s'hi ha celebrat fins a dia d'avui. Look what we've
overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Now. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa celebra el 25è aniversari, omplint carrers, places, teatres i equipaments amb més de 70 propostes de música, arts escèniques i cultura popular. Ens acompanyes?
25a Fira Mediterrània de Manresa, del 6 al 9 d'octubre. Entrades a la venda i més informació a firamediterrania.cat.
Dintre teu, dansa. Freda, sincerament, t'ho deia, sincerament, més enllà. Un mar de mentides, setmanes i dies, més enllà. Un mar de mentides, t'enfades i crides, més enllà. Ni cap l'hivern, ni cap l'hivern a dintre teu. Més enllà. Ni cap l'hivern, ni cap l'hivern a dintre teu. Entre temps, vespre. Dintre teu, tempesta. Sincerament, on érem? Sincerament, més enllà. Un mar de mentides, setmanes i dies, més enllà. Un mar de mentides, t'enfades i crides, més enllà. Ni cap l'hivern, ni cap l'hivern a dintre teu. Més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu. Més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu. Més enllà. I cap l'hivern, i cap l'hivern a dintre teu.
xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres 28 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 28 de setembre, avui, com no podria ser d'una altra manera, parlarem de bàsquet i del retorn històric de la Lliga CB a Fontajau, a Girona, i ho fa amb un partit d'alta volada, un bàsquet Girona-Real Madrid, el nou projecte dirigit per Aito García Reneses i amb el lideratge a la pista del president propietari jugador Marc Gasol, que va fundar aquest club al bàsquet Girona el 2014 i ja l'ha portat a l'elit del bàsquet estatal. Rep per començar, com dèiem, el vigent campió de Lliga, el Real Madrid, que tot i que arriba en baixes, torna a ser candidat a tot. Avui farem la prèvia d'aquest partit, també parlarem del Manresa, que s'estrena demà, i del Barça i la Penya, que jugaran divendres. Analitzarem aquesta arrencada de Lliga ACB amb un exjugador amb molts anys d'experiència com Román Montañez, exjugador del Manresa i també d'aquella que es va a Girona, que l'any 2007-2008 va ser una de les revelacions d'aquella temporada a la Lliga ACB i que va impulsar a Marc Gasol a l'NBA, on, de fet, ha aconseguit, per exemple, un anell i ser votat el millor defensor d'aquesta màxima de la Lliga Americana. Repassarem la tornada també de la competició a la primera divisió masculina de futbol i les conseqüències de l'aturada principalment per al Barça. També parlarem de waterpolo, de motor, de futbol sala i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb l'Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Barça confirma la lesió d'Héctor Bellerín, que serà baixa dissabte contra el Mallorca.
El lateral català s'assuma a les baixes que té Xavi per encarar un atapeït tram de calendari amb 12 partits en els propers 40 dies. Bellerín, segons ha confirmat el club, té una lesió al soli de la cama esquerra i es preveu una baixa d'unes 3 setmanes.
Per tant, Héctor Bellerín, que no jugarà el doble enfrontament contra l'Inter de Milà de Champions, i és seriós dubte també per al clàssic contra el Real Madrid del 16 d'octubre, on tampoc no hi serà, per cert, evidentment, Ronald Araújo.
El Barça ha comunicat que el central uruguaià, que es va lesionar a l'adductor amb la seva selecció, ha estat operat amb èxit aquest matí a Finlàndia. Araújo estarà entre 2 i 3 mesos de baixa.
Veurem com se les manega Xavi Hernández primer per al partit d'aquest dissabte a Mallorca, amb les baixes confirmades d'Araújo, Bellerín, Koundé, Memphis i De Jong, i els problemes físics que també encara arrossegava, a musculars també, dels últims partits, Sergi Roberto. Ja s'ha acabat l'última aturada, per tant, per compromisos de seleccions abans del Mundial.
La selecció espanyola, amb 6 jugadors del Barça i 4 catalans, va superar ahir a Portugal per 0-1 i va certificar el bitllet per a la seva segona Final Four consecutiva de la Nations League. Ferran Torres va ser titular i també van jugar Sergio Busquets, Pedri i Gavi, que van sortir a la segona meitat. Eric García va ser un dels descartats i Jordi Alba i el porter català del Brentford, David Raya, no van jugar cap minut.
També en futbol, el Levante a les Planes supera còmodament Ronda a la Copa de la Reina.
El conjunt de Sant Joan d'Espí va guanyar ahir per 0-4 al Real Unión de Tenerife en el partit pendent dels 16ens de final de la Copa de la Reina, que es va suspendre fa 2 setmanes per la vaga del col·lectiu arbitral. A banda de les del Baix Llobregat i el vigent campió, el Barça, segueixen vius a la Copa de la Reina, l'Espanyol i l'Europa.
I un últim punt de futbol, tornant a la categoria masculina, el Terrassa disputa avui els 16ens de final de la Copa Federació.
L'equip agarenc s'enfronta en una eliminatòria a partit únic contra l'Itaroa Huarte Navarrés, aquesta tarda a partir de les 7. El conjunt de Jordi López vol capgirar amb aquesta competició la mala dinàmica d'aquest inici de temporada, en què encara no ha aconseguit guanyar cap partit al grup 3 de la segona federació.
En bàsquet avui arrenca la Lliga ACB i ho fa amb un partidàs a Fontajau.
Després de 4 de 14 anys, torna el bàsquet d'èlit a Girona per obrir la primera jornada de Lliga al nou bàsquet Girona dirigit per Aito García Reneses i amb el propietari i president Marc Gasol, també a la pista com a jugador, rep a les 9 de la nit el vigent campió de Lliga i també campió de la Supercopa Espanyola el cap de setmana passat, el Real Madrid.
Demà serà el torn del Baxi Manresa i divendres s'estrenaran el Barça i la Penya.
Els manresans rebran demà el Lenovo Tenerife, el 9 Congost, a 2:15 de la nit. I divendres, a la mateixa hora, La penya s'estrenarà a casa contra el Surne Bilbao Bàsquet i el Barça jugarà a la pista del Gran Canària.
Això pel que fa a l'ACB, avui en parlarem, però ahir també es va presentar a Madrid la Lliga Femenina amb tres equips catalans.
A la presentació, ahir van assistir representants d'aquests tres equips, Maria Araujo, de l'Espar Unigirona, Laura Penya, del Cadí La Seu, i Marta Canella, del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc. També hi havia Laia Palau, una de les quatre llegendes que van apadrinar l'acte celebrat a la Seu d'Endesa. Els tres equips disputen divendres i diumenge la Lliga Catalana Femenina a Fontejau i dimecres de la setmana que ve començaran la Lliga amb un Uni València, Cedis Juaristi i un Leganés Barça Sant Feliuenc.
En waterpolo ja coneixem els primers semifinalistes de la Copa Catalunya masculina i femenina.
En categoria femenina, el Centre Natació Mataró, que va superar per 15-13 ahir a la tornada dels quarts al Club Natació Sant Andreu, ja és a semifinals, on s'enfrontarà el guanyador del Mediterrani Barceloneta. A l'altra banda del quadre, el Sabadell va fer bons els pronòstics guanyant per un contundent 20-8 al Catalunya i disputaran l'altra semifinal aquest cap de setmana contra el vencedor de l'eliminatòria entre el Rubí i el Terrassa, que es juga avui a 9:15 a Can Rosés.
Això pel que fa a la categoria femenina i a la competició, la Copa de Catalunya masculina, ja tenim un semifinalista, és el Club Esportiu Mediterrani.
El conjunt barceloní va superar ahir els penals 21-20 al Terrassa en una eliminatòria molt igualada que venia d'un empat a 10 a l'anada. El Mediterrani s'enfrontarà a les semifinals d'aquesta Copa Catalunya al guanyador del Mataró Barceloneta. Un Barceloneta que ahir va ser homenatjat pel Port de Barcelona pels èxits aconseguits la temporada passada. I a l'altra banda del quadre, avui s'enfronten el Sabadell i el Sant Andreu a les 9 de la nit amb avantatge de 6 gols a l'anada per als vallesans. I demà també es jugaran l'altra plaça a les semifinals, el CNB, el Club Natació Barcelona i el Catalunya. Els cenevistes van guanyar 11-6 a l'anada.
De patinatge artístic aquesta, i parlem de patinatge artístic d'aquesta casa, i és que la cinquena edició de Catalunya Stars es tornarà a veure per la xarxa, es disputarà el 26 de novembre i es tornarà a fer en el pavelló de Fontejau de Girona. L'esdeveniment concentrarà les 30 millors actuacions tant individuals com de grups de show. I en ciclisme, la ciutat de Martorell tornarà a acollir una sortida d'etapa de la Volta a Catalunya gairebé 30 anys després. La localitat ha estat designada recentment com a ciutat europea de l'esport per l'any que ve, el 2023, per part de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, i d'entre les nombroses activitats esportives que el municipi prepara per l'any vinent hi haurà la sortida, com dèiem, d'una etapa de l'edició número 102 de la Volta, un fet que no passava a la ciutat des del 1994. I un últim punt, en futbol sala, el Mataró Futsal va complir i va passar ronda a la Copa del Rei.
El conjunt mataroní es va desfer per un contundent 1-8 de l'Urbanitzacions Grup Ossa de Mallorca, un rival d'una categoria inferior, i ja és a la tercera ronda de la competició del CAO. Ladies and gentlemen.
Dimecres 28 de setembre comencem parlant de bàsquet. Avui comença la Lliga ACB amb un partidàs. A les 9 de la nit a Fontejau torna al bàsquet d'ACB i de quina manera ho fa a Fontejau, com dèiem, a Girona, amb el bàsquet Girona-Reial Madrid, el conjunt gironí que rep el vigent campió de Lliga i també el de la Supercopa Espanyola aquest cap de setmana, després de guanyar el Barça a la final, a la pròrroga, al Madrid. Un conjunt que entrena Aito García Reneses, un altre vell conegut que torna a l'ACB amb 75 anys i que arriba amb molta il·lusió de fer un bon paper. La prèvia des de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El passat 19 de juny, Fontejau va vibrar de valent amb l'ascens del bàsquet Girona. Avui ho tornarà a fer perquè el pavelló viurà, 14 anys més tard, un partit d'ACB.
De fet, així encara el partit, l'entrenador de l'equip, Aito García Reneses.
No siempre los favoritos ganan, ni que sea el Madrid, ni que seamos nosotros. Quiere decir que a veces que podremos ser quizá favoritos, pues es posible que perdamos también.
Entonces cuenta que hay que ir con la máxima ambición, però al meu temps el màxim respecte.
Respecte, perquè qui trepitjarà el parquet de Fontejau és el vigent campió de Lliga, recent campió de Supercopa i, en definitiva, el candidat a tots els títols. A les files gironines hi ha fins a 9 jugadors sense experiència a l'ACB. Sorolla està lesionat i Garí no és dubte. Òbviament, Gasol és la principal arma gironina, tot i que necessitaran un gran partit de tots per aturar Tavares i companyia.
Gràcies, Joan. S'espera un pavelló de Fontejau ple per veure aquesta estrena del bàsquet Girona a la Lliga Endesa, rebent, com dèiem, a tot un Reial Madrid. 14 anys després de la desaparició d'aquell a Cas Baio, Girona, el projecte liderat pel llavors jove jugador Marc Gasol, el bàsquet Girona torna a l'elit. Per parlar, no tenim al telèfon a un exjugador d'aquell a Cas Baio, retirat ara fa uns anys, però amb molta experiència a CB, com és el Román Montañez. Román, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Començaré preguntant per aquest inici de CB, amb aquest bàsquet Girona-Reial Madrid. Li veus possibilitats a l'equip gironí de treure alguna cosa positiva?
Bueno, anem a veure. Girona ara mateix està carregada d'il·lusions, no? D'il·lusions de tornar a la CB, amb el que va costar la temporada passada a pujar de l'Eport en una Final Four a Girona que va ser tot un èxit, i amb un president que per fi ja pot ser també jugador, que és Marc Gasol, i jo crec que hi ha molta confiança en el projecte, a la banqueta un entrenador com Aito García Reneses. Jo crec que aquesta altra temporada, jo crec que els jugadors que han vingut nous s'han anat adaptant, i jo crec que la idea de l'entrenador, mica en mica els jugadors l'han anat agafant, tant en atac com en defensa, no? Jo crec que la clau serà una mica aquesta, no? Que tenir un bloc molt ben conjuntat, on no depenguin només d'un jugador, sinó que les aportacions vinguin de jugadors diferents.
Evidentment, el bàsquet és un esport d'equip, i ara en parlàvem, però serà clau també la presència, com dèiem, de Marc Gasol, aquest propietari, president i jugador, amb qui també, de fet, vas compartir vestuari en aquella que es va a Girona?
Sí, està clar que serà molt important. Jo crec que en Marc, està clar que tots recordem aquell Marc que dominava la Lliga CB. No serà així. Jo crec que el Marc, per edat i per condició física, ja no és aquell jugador, però és un jugador molt llest, és un jugador amb molta experiència i és un jugador una mica que guia a tots els altres, no? Jo crec que tots els altres jugadors que han vingut reconeixen la figura de Marc Gasol com un jugador molt important, una persona molt important, i sobretot una mica agafaran aquesta professionalitat, aquesta gana per millorar, aquesta gana per fer del bàsquet Girona un equip i un club que es mantingui i sigui reconeixible a la Lliga CB, no? Per la manera que juga, per la manera com treballa, per l'esforç que hi posen i per el compromís. Jo crec que això és clau, que l'equip estigui totalment conjuntat, i això el Marc segur que farà molt perquè això passi.
Tu, que hi vas ser, què significa per Girona tornar a tenir un equip de CB? Ja ho has explicat una mica, però també què significa pel bàsquet català tornar a tenir quatre equips a la CB?
Bueno, jo crec que és una passada, no? És una passada que en Marc, que va crear un club fa pocs anys, al final el seu objectiu era ficar el bàsquet Girona un altre cop en competició a la Lliga Endesa, i ho ha aconseguit, no? Jo crec que s'està veient també amb el ritme dels abonats, no? Pel que es parla, estan a venir molts abonats, molta gent que vol veure un altre cop bàsquet d'èlit a Fontejau. Jo crec que també això serà bàsic, no? Que el camp de Fontejau estigui ple per intentar, d'alguna manera, en els moments difícils, ajudar a l'equip a treure victòries, i segurament les victòries de Fontejau seran molt importants pel club.
Deixa'm fer-te l'última sobre el Marc. No sé si imaginaves, tu que vas compartir vestidor amb ell, aquesta carrera. No sé, evidentment, guanyar un anell de la NBA, tot el que ha aconseguit també amb la selecció espanyola, compartint vestuari, com dèiem, amb aquell Marc Gasol jove del 2007-2008.
Bueno, en aquell moment ell tenia moltes ganes de millorar. El comparaven molt amb el seu germà, comparaven, clar, el seu germà Pau, que ja era una estrella NBA, però se li veia que tenia un talent i entenia el joc d'una manera espectacular, no? I jo crec que també la seva condició física, un tio tan gran que passi també la bola, després va millorar molt el tiro exterior, es va anar fent un lloc i va ser una estrella a Memphis, però sí que es veia que era un jugador especial i que era un jugador que el treball el portaria on ell volgués, no? I jo crec que això ha fet que fos algú molt professional, que sabia el que havia de millorar per arribar als seus màxims i que ho treballés, no? Llavors, jo l'he vist, no? I tots hem vist una mica l'evolució, no? Un jugador que de jove, era grassonet i de més, però arriba un moment que ja es posa a treballar i posa el seu cos en marxa i fa sacrificis per intentar que aquest físic canviï, no? Una vegada aquest físic canvia, amb el talent que té i que segueix tenint, el que està clar és que veiem que podria ser un jugador important, tant com per ser una estrella, ser el millor defensor de la NBA, guanyar un títol de NBA, guanyar tantes medalles amb seleccions, tampoc és difícil que en aquell moment poguessis veure, però sí que sabíem que, ha, que era un jugador especial i que faria grans coses perquè també el veiem treballar, no? I tot el seu treball al final ha tingut aquesta recompensa.
Clar. Deixem preguntar-te també per la resta d'equips catalans, començant evidentment pel Manresa, segurament el club de la teva vida, que ve de fer una temporada històrica l'any passat. Com veus com la renovació de Pedro Martínez, com veus aquest nou Manresa?
Bueno, jo crec que la renovació de Pedro bàsica, per continuar amb la mateixa línia, un equip que té les idees molt clares a l'hora d'atacar i a l'hora de defensar, un equip que jugarà molt ràpid, que jo crec que les incorporacions segueixen una mica la línia dels jugadors que hi havia l'any passat com a característiques, tot i que, clar, són jugadors diferents, però ja s'ha vist en aquesta pretemporada que serà un equip molt guerriller, serà un equip molt dur de guanyar i que posarà un ritme frenètic. I, a més, jo crec que ha fet incorporacions molt, molt interessants.
I pel que fa al Barça i a la penya, com els veus els equips? El Barça que dubta de nou a tot, amb cares noves, amb baixes, amb l'Eurolliga marcada, i el Joventut, que també ve de fer una gran temporada l'any passat, sent tercer a la CB.
Sí, està clar que el Barça ha dubtat a tots els títols. Bueno, va perdre la pròrroga a la Supercopa, però ja es va veure una mica, no? I, a més, va perdre la Supercopa sense Mirotić, sense Higgins, amb Satoranski, doncs encara no segurament al seu 100%. Jo crec que serà un equip que, vulguis o no, ha d'estar per guanyar tot, i la penya anem a veure, no? Jo crec que ha canviat relativament poc l'equip, incorporacions interessants, com el tirador, com Gay, com Ellison, que crec que pot ser una sorpresa positiva per la penya, després d'arribar d'Obradoiro, i crec que és un equip que ja crec que està afiançat en aquestes posicions de play-off. No sé si serà capaç d'igualar la temporada passada a nivell de classificació, però jo crec que serà un equip molt tenir en compte i que donarà sorpreses.
Ho veurem, evidentment, i ara si acabo ja preguntant per projectes personals en el món del bàsquet, després de la direcció esportiva del Manresa, en què està ficat ara Roman Montañez?
Bueno, segueixo en el món del bàsquet, fent seguiment de jugadors, perquè és algo que m'agrada, intentar també ajudar gent jove, i bueno, està pendent una mica de tot. Jo no em tenco portes, però bueno, segueixo ficat en el bàsquet perquè és el que realment m'agrada, compaginant també amb alguna retransmissió que he pogut fer, perquè és algo que també és xulo, perquè al final una mica veus el partit i una mica intentes donar el teu punt de vista del que està passant a la pista, no? I això també és xulo, però bueno, al final és el que parlem. Jo crec que li entenc d'això i intentaré estar relacionat d'alguna manera, i de moment segueixo estant relacionat, sí.
I tant. Roman Montañez, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Avui a les 9 de la nit, com dèiem, a Fontajau, bàsquet Girona-Reial Madrid. Demà serà el torn del Baxi Manresa, que rep a Lenovo Tenerife a les 9, al Nou Congost, a 9:45. I divendres, també a la mateixa hora, el Barça visita la pista de la Gran Canària i el Joventut rebrà al Palau Olímpic el Bilbao Bàsquet. Encara en bàsquet, un apunt. Aquest cap de setmana, el pavelló de Plana de Lledó, de Mollet, acull la Lliga Catalana de l'Ep Plata. La competició, que es disputarà en format de final a 4, arrencarà amb la primera semifinal entre el vigent campió d'aquesta competició, el Club Bàsquet Cornellà, i el Brissassol Club Bàsquet Salou, que es va classificar per aquesta fase final després de superar a l'eliminatòria prèvia a l'Hospitalet. A l'altra semifinal s'enfrontaran l'equip anfitrió, el Recambios Gaudí Club Bàsquet Mollet, contra el Club Bàsquet Prat. Més detalls des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Dissabte a les 5 de la tarda es jugarà la primera semifinal entre el Club Bàsquet Cornellà i el Salou. Més tard, a 8:15 del vespre, es jugarà la segona semifinal que enfrontarà el Recambios Gaudí Mollet i el Club Bàsquet Quart. Ferran Aril, president de la Federació Catalana, s'ha mostrat content de fer aquesta competició en una ciutat amb molta tradició pel bàsquet com és Mollet.
Penso que serà una festa del bàsquet, molt contents de poder-ho fer aquí, una ciutat amb tradició de bàsquet de tota la vida, de molts anys, i que, a més, com bé ha dit el president, amb una instal·lació remodelada, amb una instal·lació que molt digna per acollir un esdeveniment d'aquesta alçada. I esperem gaudir d'un bon cap de setmana de bàsquet i, en definitiva, aquesta primera competició oficial de la temporada.
Diumenge a les 5 de la tarda es jugarà el partit pel tercer i quart lloc, i a 8:15 del vespre es jugarà la gran final. Els preus de les entrades seran populars. L'entrada per un dia tindrà un cost de 7 euros i l'abonament pels dos dies 10 euros.
Parlem ara de waterpolo. Estan en joc els quarts de final de les Copes Catalunya femenina i masculina. La femenina ja coneixem dos semifinalistes, el Centre Natació Mataró, que va superar 15-13 ahir a la tornada dels quarts al Club Natació Sant Andreu. A l'anada ja havien guanyat les mataronines per 7-5, unes mataronines que esperen rival a l'altra semifinal contra el guanyador de l'enfrontament entre el Club Esportiu Mediterrani i l'Atlètic Barceloneta. Després de la victòria del Mediterrani per la mínima 12-11 a l'anada, demà a 3:15 es jugarà la tornada. I també a les semifinals, el Sabadell, que va guanyar per un contundent 20-8, complint els pronòstics al Club Natació Catalunya. Les sabadellenques que disputaran la semifinal aquest cap de setmana contra el guanyador del Terrassa Rubí, que es juga aquest vespre a 9:15 a Can Rosés. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, s'han complert els pronòstics i, com era d'esperar, l'Astralpool Natació Sabadell femení jugarà aquesta fase final de la Copa Catalunya de Waterpolo. Les de David Palma no van tenir cap mena de complicació i van tornar a superar ahir el Club Natació Catalunya per un contundent 8-20. El rival a les semifinals, que recordem, es juguen dissabte a 1:15 a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc, sortirà del vencedor d'aquesta eliminatòria vallesana entre el Terrassa i el Rubí, que s'ha de resoldre entre avui amb el partit d'anada i demà amb el de tornada. També avui, a tot això, és el torn del masculí de l'Astralpool, que visita a les 9 de la nit la piscina Pere Serrat del Sant Andreu amb aquests 6 gols de renda que va assolir l'equip de Quim Colet al partit d'anada de quarts de final d'aquesta Copa Catalunya.
Gràcies, Pau. I com dèiem, com sentíem a la competició masculina, tenim un finalista, el Club Esportiu Mediterrani, que va superar ahir 21-20 al Terrassa en una eliminatòria dels penals molt igualada, que venia, de fet, d'un empat a 10 a l'anada. El Mediterrani, que s'enfrontarà a les semifinals d'aquesta Copa Catalunya, el guanyador del Mataró-Barceloneta, un Barceloneta que torna a ser favorit després d'aconseguir la temporada passada totes les competicions estatals. De fet, ahir una delegació del Port de Barcelona, amb el seu president Damià Calvet al capdavant, va homenatjar el conjunt mariner, no només pels títols aconseguits i pel cinquè lloc a la Champions masculina, sinó també per l'hora amb la selecció espanyola, que té una columna vertebral, la columna vertebral del Barceloneta, al Mundial de Belgrat, així com les bronzes a la superfinal de la Lliga Mundial d'Estrasburg i en l'Europeu de Split de Croàcia. I tornant a la Copa Catalunya, com sentíem a l'altra banda del quadre, avui s'enfronten Sabadell i Sant Andreu a les 9 de la nit, amb avantatge de 6 gols a l'anada pels vallesans, i demà jugaran l'altra plaça a les semifinals del CNB, el Club Natació Barcelona i el Catalunya. Els semifinalistes van guanyar 11-6 a l'anada. Set minuts i les dues, un apunt de futbol. El Levante Les Planes va superar ahir amb comunitat per 0-4 al Real Unión de Tenerife per passar a ronda a la Copa de la Reina. Les de Sant Joan d'Espí van haver de recuperar ahir el partit, recordem, que s'havia de jugar fa dues setmanes i es va suspendre per la vaga de les àrbitres. Els gols d'ahir els van fer Natalie Muth, que en va fer dos, Núria Garrote i Trudy Carter. A banda de Levante Les Planes i l'actual campió de la competició, el Barça, que encara no ha entrat en escena en aquesta Copa de la Reina, també hi ha dos equips catalans més que estaran en els vuitens de final, són l'Espanyol i l'Europa. En futbol sala, el Mataró Futsal ha passat ronda també de la Copa del Rei, en aquest cas de futbol sala, després de superar per 1-8 ahir a l'Organitzacions Grup Ossa de Mallorca, un equip d'una categoria inferior. La crònica des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El futsal Marlex Mataró estarà a la propera ronda de la Copa del Rei de futbol sala després de quedar exempt de la primera. Aquest dimarts a la nit eliminava a l'Urbanitzacions de Llucmajor, de Mallorca, equip de categoria inferior. El duel quedava pràcticament sentenciat a la fi del primer temps. Antoñito, Alagi i Miquel Soler posaven el 0-3 al marcador. Un parcial d'1-5 a la segona meitat acabava de sentenciar l'eliminatòria. Els mataronins ja esperen rival i tenen en ment poder superar la millor actuació de la Copa del Rei, la d'ara fa dues temporades, quan va caure en els 16ens de final davant l'Indústria Santa Coloma.
Gràcies, Josep Maria. Això pel que fa a la Copa del Rei de futbol sala. I des d'ahir fins diumenge, 2 d'octubre, se celebra el Mundial de Raid Hípica de Joves Cavalls a Vic, a Osona, on està previst que hi participi una euga de la ripollesa Eulàlia González, que formarà part del campionat des de fora. Per tant, l'Amazona ha estat entrenant l'euga de 8 anys amb l'objectiu de ser a les posicions capdavanteres. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Judit Curós.
Presència ripollesa al Mundial de Raids en Hípica que se celebra aquesta setmana a Vic, a Osona. Eulàlia González hi aporta una euga que no muntarà ella, però que ha estat entrenant per a la cita. La cursa serà el diumenge i l'Amazona espera que sigui un traçat tècnic.
Aquesta cursa és de muntanya. Hi ha una pujada important, que és la pujada de la Miranda, que bueno, han de conèixer la pujada. I és un terreny bastant irregular que és tècnic, que diem. Vull dir, el genet ha de saber el que es fa per regular el cavall també, però també de cara al terreny, doncs està molt atent.
Les aspiracions de l'Amazona passen per ser a les posicions capdavanteres, tot i que és conscient del gran nivell del raid.
Jo crec que hi haurà cavalls molt bons, perquè venen cavalls de tot arreu, de Emirats Àrabs, de Bahrein, de França, de tots els països. Llavors, guanyar potser és una mica ambiciós, però sí que pot fer un bon paper.
A la cita també serà present el ripollès Ignasi Casas, seleccionador espanyol de raid. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Ara que et tinc aquí, fes que pari el temps. Deixa'm descobrir estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells. Ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells. Un vell estiu de nou esclata. Volaran estels a l'aire. Seguirem pel llarg viatge dels teus dits. Ara que tinc aquí, fes que pari el temps. Deixa'm descobrir estel sobre la pell. No oblidis el camí si et porten lluny els vents. Aquí. I no ens va faltar res. No és el pas del temps qui ens porta a créixer, són els seus cops. I a cada cop que ens aixequem del terra, vencem la por. Deixa't anar d'allò que pesa. Pren el vent amb la incertesa. Sent la flama i deixa néixer el teu instint. Ara que tinc aquí,
ara que tinc aquí,
fes que pari el temps.
Fes que pari el temps.
Deixa'm descobrir. descobrir estels sobre la pell.
Estels sobre la pell.
No oblidis el camí.
No oblidis el camí.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern torna a trontollar després de la petició de Junts per Catalunya a Pere Aragonès perquè se sotmeti a una qüestió de confiança. El president ha anul·lat l'agenda d'avui i ha convocat una reunió extraordinària del govern per aquesta mateixa tarda. I és que Aragonès considera que la demanda de Junts implica una pèrdua de confiança tant en ell mateix com en l'executiu. És dimecres 28 de setembre de 2022 i tenim més titulars. Vist per a sentència al judici al Suprem a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant per no haver respost preguntes de Vox en el judici al procés. Sònia Kerr.
Reguant ha respost en català només al seu lletrat i ha assegurat que no va voler rebre preguntes de Vox perquè hauria anat en contra dels seus principis.
Catalunya amplia l'avortament farmacològic de les 9 a les 14 setmanes d'embaràs.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assegura que és fonamental garantir l'accessibilitat de les dones a l'avortament i, malgrat que la situació és molt millor que la resta de l'Estat, diu que encara cal millorar molt.
No vull dir que no tinguem que millorar i molt,